res, simplement dir que estic content i remarcar això i que estic d'acord amb la Joana també.
Pau.
Jo trobo que és una vergonya que acusin a un jove de terrorisme i després quan analitzin bé el cas diguin no, que ens hem equivocat, que no era res, que pugui tornar. És completament vergonyós perquè aquest pobre noi ha estat 3 anys fora de casa, ha estat segurament en un estat mental que et pot arruïnar la vida, que t'està acusant de terrorisme i et facin fora del teu país, bueno, et facin fora, però si et quedes, doncs, patiràs les conseqüències, que es senti obligat a marxar a Brussel·les, lluny de la seva família, lluny del seu poble, per unes acusacions que eren completament desmesurades i falses, i que s'ha demostrat que eren així, i que ara ja pot tornar com si res, doncs, jo crec que és una cosa que la justícia espanyola hauria de repensar-se, perquè si seguim en aquest nivell, ningú sap per què et poden acusar en qualsevol moment. Llavors és una por que, sobretot els joves, que estan més manifestant-se per moltes coses, doncs potser estan intentant tallar-ho de cop i evitar manifestacions més grans, però bueno, jo crec que és necessari tot això.
9 i 31 minuts, ja ho sabeu que finalment per acabar aquesta secció sempre us demano un titular, avui amb la mirada posada en el 20 de gener per a aquesta presa de possessió de Joe Biden com a president dels Estats Units i amb l'assalt del Capitoli de Raül. Com ho titularíem tot plegat segons Joana Justícia? Va.
El carnaval de l'extrema dreta entre el Capitoli.
Patapam. Víctor Navarro.
És dur, condensar-ho en un titular, però m'agrada el carnaval. Pues diria l'esperpèntic final de 4 anys molt cridaners.
Pauller.
Doncs jo diria la por entre el govern dels Estats Units.
Joana Justícia, Víctor Navarro, Pauller, moltíssimes gràcies per tornar a participar en aquesta tertúlia dels divendres. Ens tornem a escoltar el proper divendres, això sí, des de l'estudi de Ràdio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada a tots tres.
Moltes gràcies.
Igualment. Adéu.
Adéu, que vagi bé.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Viticultura sostenible, orgànica i biodinàmica certificada. I, a més, una tradició familiar mil·lenària mundialment coneguda. I, a més, un dels vins escumosos amb més caràcter. És Reventós i Blanc, una marca única i un vi inimitable. Perquè la història, la saviesa i l'amor per la terra són invencibles. Entra a reventós.com i fes la teva comanda amb possibilitat d'enviament gratuït. Entra a reventós.com i tasta l'escumós de referència. Reventós i Blanc, la natura i l'home en pura harmonia.
El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Si resideixes permanentment a l'estranger, pots fer la sol·licitud de vot fins al 16 de gener. Rebràs la documentació a l'adreça on estàs inscrit. Tens temps d'enviar el teu vot per correu certificat fins al 9 de febrer. També pots votar presencialment al consolat corresponent entre el 10 i el 12 de febrer. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs vinga, aquesta hora que volem obrir quan passen 5 minuts de 9:45 del matí, una nova edició d'aquest Tirant pel dret, d'aquest consultori legal d'aquesta casa, gràcies als advocats de Digestum Legal. Ja sabeu que si voleu participar-hi, si el tema us interessa i teniu preguntes sobre la qüestió, podeu trucar-nos al 93-409-2771, 93-409-2772. En fi, si alguna cosa ha marcat de manera definitiva la nostra existència en els darrers 12 mesos ha estat precisament la pandèmia a conseqüència de la Covid, de la qual n'hem parlat bastament al llarg del programa. I l'ha marcat de tal manera que afecta les nostres relacions personals, les familiars, les socials i també les laborals. En l'àmbit de les relacions laborals, però, ens podem trobar amb situacions que poden esdevenir de difícil gestió i que poden tenir conseqüències legals, fins i tot. Avui mirarem, doncs, d'aclarir fins on arriba la capacitat d'obligar a fer proves de vacunar-se o, fins i tot, d'establir normes de comportament dins de l'empresa per evitar els contagis. Per dir-ho de manera més clara, poden sancionar si no vull vacunar-me o fer proves o seguir determinades instruccions de separació per espais? O bé ens trobem davant de drets de les persones individuals que no poden ser limitats? Parlem de tot plegat avui i saludem a aquesta hora el cap de Departament de Dret Laboral de Digestum Legal i professor de la Universitat de Barcelona, Ignasi Navarro. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Que si no m'equivoco, Ignasi, com nosaltres, confinat, eh?
Sí, confinat, és el que dèiem. La pandèmia ens afecta la nostra vida, les nostres formes socials, les nostres formes familiars, el treball, sí, sí, ens afecta, definitivament.
Doncs vinga, de confinament a confinament, deixa'm preguntar-te, primer de tot, aquesta hora, una de les preguntes, jo crec, més generals i que fins i tot s'estendrà més en el temps, eh? Poden obligar a vacunar-nos? És a dir, depèn de si la normativa per la professora ho estableix o no el pla de prevenció de riscos, eh? Però poden obligar a vacunar-nos?
A veure, fem una petita introducció. Aquests darrers anys hem viscut, perquè se n'ha fet molta publicitat, tota la discussió que hi ha hagut entorn al moviment antivacunes. Ja sabem de sempre que hi ha uns plans de vacunació i que, per exemple, doncs, la canalla, quan va a l'escola, té una cartilla de vacunament. De vacunació, perdó. I, en canvi, hi ha gent que ha decidit i ha optat, usant de la seva llibertat, a no vacunar la canalla. De la mateixa manera, el Joan o jo mateix o qui sigui, si no volem anar al metge, ningú, així en principi, ens pot obligar a anar al metge. És cosa nostra. Per tant, aquest és el dret que estem ventilant aquí. I hem de veure quins límits té aquest dret. Si és un dret absolut, inalienable, o bé admet matisos en funció de les situacions. Clar, això que hem explicat del moviment antivacunes i d'altres qüestions, doncs ja, ja hem anat vist com s'ha resolt. Ara bé, ens trobem en una situació, que és la de la pandèmia, que és totalment nova. Nova perquè des de la grip del 18 no se n'havia vist cap altra, no? I aquesta situació, doncs, exigeix també adaptacions. No hi ha cap norma, ja començo a explicar-ho tu, no hi ha cap norma que obligui a vacunar a ningú. No hi és. Ara bé, això no vol dir que un cop estem dins d'un àmbit laboral no s'hagi de seguir una normativa d'obligatori compliment per tots els empleats. No fujo d'estudi. Si tu treballes a la ràdio, Joan,
sí.
A la ràdio poden obligar a tu a dir, mira, entra per aquesta porta, no et relacionis amb ningú a més d'un metre i mig i per sortir, sortiu per la porta de l'esquerra i feu un circuit. Sí. Això és il·lícit? No. I és una norma d'obligatori compliment. Més endavant, Bueno, i vacunar-me? Aquí una cosa és fer-me córrer per dins de la casa, com els sembla que he de córrer, per evitar per evitar contagis. I una altra cosa és anar un punt més enllà i dir, no, és que a més vostè s'ha de vacunar. Aquest és un tema no fàcil, perquè sempre ens trobarem arguments per una banda i per l'altra. Hi haurà gent que pot dir una cosa i una altra. Ara, en el meu criteri, hi ha normatives, per exemple, de caràcter professional, que sí que estableixen obligacions concretes. No sé, parlo, per exemple, els camioners han de donar 0,0 d'alcohol o de drogues. Això vol dir que jo puc i estic habilitat per normativa per comprovar si aquesta persona té aquesta aptitud per conduir. I al revés, poden haver normatives, no sé, penso en el personal sanitari o en d'altra mena de personal que ha d'estar vacunada perquè la normativa de la professió ho obliga. Si és que és aquesta normativa ja existeix, ara no arribo tan a profundament. Però si hi ha una normativa professional que obliga la vacunació, s'ha de vacunar.
De fet, s'està parlant sovint d'això, Ignasi, deixa'm extrapolar-ho no només al dret laboral, tot i que estem parlant d'això i, per tant, centrat, sí, en el dret laboral. Què preval? Doncs la llibertat individual d'un mateix, de dir si es vol vacunar o no, o el dret sanitari de tothom d'estar protegit d'alguna cosa que el pot afectar amb ell.
Justament aquest és el moll d'os de la qüestió. Com quan parlàvem al principi del moviment antivacunes, és exactament el mateix, Perquè les malalties, ara ho veiem, es contagien. No és que les pateixi un i, diguem-ne, el que les pateix se la queda i diguem-ne, com a molt, el que li pot passar és que es mori. És així, a la bèstia. Bueno, les malalties es contagien i afecten els tercers. Dic que si la normativa professional obliga, ho obliga. Aquest és el meu criteri. I no hi ha un dret individual superior que pugui això, perquè el dret a la salut també és un dret fonamental i està per sobre, i hi ha hagut diverses sentències en aquests darrers mesos que ho estan aclarint això. I després, hi poden haver activitats laborals on hi hagi, dins del pla de prevenció de riscos, que és un pla elaborat en el si de l'empresa amb els representants dels treballadors i amb la direcció i amb els tècnics, que obligui aquesta vacunació o aquestes mesures. Jo entenc que si això està pautat dins del pla de prevenció de riscos, no hi ha manera de negligir l'obligació de no vacunar-te, per dir-ho així. Ara, també hem de ser realistes. En quina mena d'empresa podem tenir la capacitat tècnica d'obligar la vacunació i que vinguin a vacunar-te? En aquesta situació no hi ha vacunes per a tothom, I això és una explicació tot sempre una mica teòrica, no ens enganyem. Però jo entenc que sí, que si la normativa professional o el pla de prevenció de riscos de l'entitat ho preveu, s'ha de fer.
Més enllà de les vacunes, ens poden obligar des de l'empresa a fer-nos les proves?
El mateix. Jo crec que estem sempre en el mateix, clar que sí. Jo com a empresari, si sóc jo l'empresari, estic obligat a guardar i a fer guardar la salut dels empleats que hi ha a l'empresa. Per tant, si tinc aquesta obligació prevista a la llei de prevenció de riscos, que és un deure genèric, doncs he d'usar els mitjans que tingui al meu abast. Aquí sí que veig clar que normalment, i això és una cosa, no és el mateix una vacuna que fer-te una prova d'antígens o una PCR, ja ens entenem, no? Uh-huh. Però jo aquí sí que veig clar que en qualsevol pla de prevenció de riscos normal que hi pugui haver en una empresa, donada la circumstància, aquesta situació ja la podem preveure. I difícilment, serà gairebé impossible o absurd que no s'hi posi. Jo crec que això està ben clar en aquest moment.
En aquest sentit, ens poden, Ignasi, demanar una prova, un test i el seu resultat, o inclús el carnet de vacunació a l'hora d'aconseguir una feina, o això entraria en discriminació?
No, això és diferent. Una cosa és quan tu estàs dins de l'àmbit organitzatiu d'un empresari, i una altra cosa és que per accedir a una ocupació et demanin uns requisits. Jo entenc que no. És a dir, no veig... Ara s'han fet oposicions aquests darrers dies, no? Mm. No veig que per fer oposicions t'hagin d'exigir o et puguin exigir que estiguis vacunat. Ara, no sé si la normativa d'oposicions i el reglament que la desenvolupava, hi havia alguna mena de disposició sobre si la gent havia de presentar algun certificat de negativitat per accedir a les proves. Això no ho sé. Però, en principi, la no discriminació per entrar a treballar en aquest aspecte crec que fins aquí no arriba. No crec que et puguin exigir això. És com si per entrar en una companyia asseguradora et demanen no sé què. Sobre això hi ha temes.
Doncs seguim amb el cas de que estem dins en aquesta empresa i ens demanen, doncs això sí, perquè la normativa així ho estableix, una vacunació o una prova. En quins casos, doncs, ens poden sancionar en cas de negativa?
Clar, sí, això està establert. Mireu, la llei de prevenció de riscos, crec que és l'article 21 o 22, ja preveu que quan hi hagi conductes que atentin a la seguretat i salut de les persones puguin ser objecte de sanció. De sanció als empleats. I normalment això acostuma a estar recollit també als convenis col·lectius. Aleshores, si aquesta conducta es dona i aquella ordre de vacunació, de distància, de prova, està donada i està donada de manera regular, com ha de ser, evidentment la persona que s'hi negui doncs, està subjecta a sanció. A sanció, la que sigui. Pot ser una sanció lleu, o pot ser l'acomiadament. Ja n'hem viscut de casos d'aquests.
L'empresa pot establir pautes de conductes? Ens ho apuntaves una mica al principi, per exemple, la separació entre companys, els horaris d'esmorzars limitats, per exemple.
Totalment, totalment. És que és una mesura no només d'ordre empresarial, sinó de sentit comú. I ens adonem que no podem anar a esmorzar tots a la mateixa hora a la cuina, perquè allò és un caldo de cultiu de contagi. Però l'empresa ho pot establir, naturalment que sí, té tot el dret a fer-ho, i l'obligació de fer-ho per guardar la salut dels seus empleats, que és important tenir això clar. Sí que ho pot fer, i de fet s'està fent. En els plans de prevenció de riscos que les companyies elaboren i adapten dia a dia, aquestes coses es preveuen, i es pot fer, naturalment, i es fa.
En aquest sentit, què passa si compleix? Et pregunto el mateix que en el sentit anterior.
Bueno, has de complir. I si no compleixes és una desobediència i un incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos. És un doble incompliment, és un concurs d'incompliments, que diríem, no? I per tant et poden sancionar, sí, depèn de la gravetat de la situació, doncs no només et poden sancionar, sinó que et poden acomiadar. Ja s'han donat casos de persones que han incomplert aquestes normatives de separació i que, dissortadament, això ha comportat que després una d'aquelles persones que no ha complit les normatives de separació per una relació exterior ha donat positiu i aleshores s'ha hagut de confinar a tota la resta de companys amb el perjudici que suposa per la companyia, perquè hi ha feines que es poden fer com la teva en aquest moment, no? Però imaginem-nos un magatzem. Els magatzems, la feina és presencial. Aleshores, què passa? Que perquè un que s'ha saltat una norma i ha estat en contacte estret i no ha volgut seguir l'horari d'esmorzar i després ha donat positiu, hi ha 10 persones més que no poden anar a treballar. Això és molt greu. Això és molt greu i mereix, efectivament, un rebuig i una sanció, està claríssim.
Ara ens parlaves de rebuig i de sanció. Quina mena de sancions estan preparades en aquests casos?
Les sancions, això es fa... Les sancions tenen un ventall que van entre sancions lleus, greus i molt greus. Les lleus acostumen a ser amonestacions per escrit, sancions a 2 dies d'ocupació i feina. Les greus acostumen a ser fins a 2 mesos d'ocupació i feina i des de 15 dies. i les molt greus, pues, o més, o l'acomiadament fins i tot, bueno, aleshores s'ha de ponderar. S'ha de ponderar què ha passat, en quina intensitat s'ha donat aquest incompliment, i en funció d'això, doncs, aplicar una sanció o una altra, no? Però sí, sí, pot anar des d'un mínim, un recordatori per escrit, escolti, vostè ho ha fet malament, a si la qüestió efectivament ha esdevingut greu, fins a l'acomiadament, naturalment.
Ignasi Navarro, que avui ens explicava doncs, tots els drets i sobretot deures laborals que tenim en qüestió amb aquesta Covid-19. Ho deixem aquí, però jo crec que hi tornarem a parlar. Jo crec que hi tornarem a parlar amb ell més abastament, perquè això va per llarg. Cap de Departament de Dret Laboral de Digestum Legal i professor de la Universitat de Barcelona, Ignasi Navarro. Moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre aquest mitjà.
A tu, Joan. Bon dia.
Que vagi molt, una abraçada.
Adéu.
Com dèiem nosaltres, ho anem deixant aquí. Abans, però, que volem escoltar l'agenda que ens porta un dia com avui, Berta Sacanell.
Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia per avui divendres. Pels que ens escolteu des de Lleida, us proposem que visiteu la Seu Vella i el Castell del Rei, on podreu gaudir de les restes arqueològiques de la ciutat de Lleida. Podeu fer la vostra visita de dimarts a divendres de 10 a 1 del migdia i de 3 a 6 de la tarda per un preu de 6 euros. I més coses de cara a demà dissabte a Manresa. Us proposa la pregària contemplativa per meditar en silenci i en comú a la cova de Sant Ignasi de Manresa. Aquesta pregària serà demà dissabte de 11:15 del matí a 6:15 de la tarda. Per assistir-hi, envia un mail a info@covamanresa.cat. info@covamanresa.cat. I també, de cara a diumenge, us proposem la conferència On és Jesús? Dificultats externes per trobar Déu, a càrrec d'Anna Mas. La conferència serà diumenge de 4 a 6 de la tarda de manera virtual. Us recordem que per inscriure-us heu d'enviar un mail a joventut@bisbatsolsona.com. joventut@bisbatsolsona.com. I ja per acabar, us recordem la Marató del Banc de Sang i Teixits per aconseguir més de 10.000 donants. Avui, 15 de gener, últim dia per donar sang. Així que t'esperem a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Gairebé que passen de les 9 del matí, és a dir, 7 minuts i arribarem a les 10 del matí. Hora d'escoltar bona música en aquest programa. Ho fem amb aquest tema, un dels grans temes que es va traduir al català. Deixa córrer el riu.
Deixa córrer el riu, deixa volar tots els teus somnis. Vine al nou
Let's go. si sents credo.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia de dilluns a diumenge la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre, també els diumenges. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta la missa de la Catedral de Barcelona en directe a Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Veneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de la venera i les vostres peticions.
Ràdio Estel.
Tres minuts i ja arribem a les 10 del matí. A aquesta hora saludem de nou a Berta Sacanell, que ens porta tota l'agenda política. Berta, bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a 8:45 del matí el vicepresident Pere Aragonès presidirà la reunió del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19. D'altra banda, a 12:00 PM també Pere Aragonès i diversos consellers assistiran a la reunió de la taula de partits per l'organització de les eleccions al Parlament. I finalment, a 7:00 PM la consellera de Justícia Esther Capella assistirà al 35è aniversari del Col·legi de Periodistes. Aquests són els actes previstos destacats per l'agenda política d'avui divendres.
Gràcies, Berta. Nosaltres que ho seguirem un dia com avui. Si voleu, seguim nosaltres a partir de les 10. Rafa Sanauja, que ens porta tota l'actualitat d'última hora. Després, 50s amb Sergi Mas. Per cert, avui no us ho perdeu, eh? Guateque amb cançons d'amor. Guateque amb cançons d'amor. Valdrà molt la pena. 11 del matí, Delicatessen amb Toni Guerrero i Fèlix Serraclara. A les 12, la fórmula Estel, com sempre, 12:15 del... A les 12 del migdia, volem dir, a les 4 de la tarda tota l'actualitat del Reial Club Deportiu Espanyol a Montperico, i a les 6 de la tarda amb el mirador de l'actualitat. Ignasi Miranda, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan. A partir de les 6 d'aquesta tarda en el programa El Mirador de l'Actualitat, després de l'entrevista, parlarem de la pròrroga fins al 31 de maig dels expedients de regulació temporal d'ocupació als ERTOs a l'Estat espanyol. Ens acompanyaran l'economista Josep Vilavelló i un representant del sindicat UGT. Preocupa la situació de més de 750.000 espanyols.
A 7:45 del vespre, gràcies Ignasi, per cert, la missa des de la Catedral de Barcelona, i a 8:00 PM la veu dels animals. Nosaltres qui tornem dilluns a partir de 8:00 AM, encara confinats, però amb més ràdio. Bon cap de setmana a tothom i molt bon divendres. Adéu-siau.